Són les 8. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueta al matí i mànigues de camisa al migdia. L'octubre s'estrena amb un canvi de temps que portarà vent, mala mar i alguns ruixats a partir de demà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és dijous, és 1 d'octubre, quart dia de la setmana, tercer any després d'aquell 1 d'octubre que a tots ens va tenir amb l'ai al cor, aquell 1 d'octubre que en el que tots plegats, tots i totes, vam sortir a defensar els col·legis amb una idea, votar sobre una pregunta fàcil i binària, votar sobre quin era l'estat, l'estatus que volia tenir Catalunya al respecte de la resta de l'estat. Tres anys després, ja sabeu, tenim polítics a la presó, tenim polítics a l'exili i tres anys després, gairebé tres anys després justos, el president de la Generalitat de Catalunya torna a ser escapçat per culpa d'aquest estat i una mica com a conseqüència derivada precisament d'aquell 1 d'octubre d'ara fa tres anys. Tres anys després, seguim estant igual. Tres anys després, tornem a demanar-li a l'Estat, tornem a demanar-li a Espanya que ens escolti.
Escolta Espanya, la veu d'un fill que parla en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels aguntins i dels qui per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries, només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang. Vida pels d'ara i pels que vindran. Vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica duies a mort els fills, te satisfeies d'honres mortals i eren tes festes els funerals. Oh, trista Espanya! Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que moríssim. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla. On són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al ponent i a l'ona brava. Tot ho perderes. No tens ningú. Espanya, Espanya, retorna amb tu. Arrenca el plor de mare. Salva't, oh, salva't de tant de mal. Que el plor torni fecund, alegre i viva. Pensa en la vida que tens entorn. Aixeca el front. Somriu als set colors que hi ha en els núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que parla entre perills? Has desaprès d'entendre'n els teus fills? Adéu, Espanya.
I amb la veu d'en Carles Debò recuperem aquest Oda a Espanya que Joan Maragall va escriure fa molts i molts anys. Semblava talment com si estigués predint el futur, quan en realitat estava explicant una situació que ja passava aleshores i que segueix passant avui. Escolta Espanya, la llengua d'aquest fill que et parla, el prec d'aquest fill que et parla en llengua no castellana. Això passava l'1 d'octubre del 2017. Tota aquesta ambientació sonora que li hem posat passava l'1 d'octubre del 2017. Finalment vam votar. Amb tot, les conseqüències, insisteixo, són les que són i les que avui tristament commemorem. 8 del matí, 4 minuts. I avui serà el dia també en què es produirà la moció de censura contra el govern d'Esquerra i avancem que retornarà amb gairebé tota probabilitat a Jordi Soler a l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni, Pedro Ruiz.
Doncs avui Jordi Soler iniciarà el seu 15è any al capdavant del municipi calongí i ho farà acompanyat en aquesta ocasió del PSC, Republicans i el Partit Popular. Soler representa el grup de Junts per Calonge i Sant Antoni, però cap dels seus 4 regidors en l'actualitat milita a Junts per Catalunya, que ja va dir que no avalava aquest pacte.
Seguirem aquesta moció de censura. La podreu seguir en directe a través del Facebook Live, en format vídeo, a través del nostre perfil de Facebook. I de seguida parlarem també amb Miquel Bell-lloc, que encara és alcalde de Calonge, per parlar amb ell sobre com viu aquestes hores prèvies a aquesta moció de censura. Mentrestant, a les 8:05, Sandrine Bosenet, bon dia.
Bon dia.
S'estrena la nova edició de Palamós Gastronòmic, jornades que duraran tot el mes i que oferiran tastos i diverses activitats culturals.
I les populars jornades estan organitzades per l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Palamós, la qual ha posat a disposició de les persones el passaport gastrocult, que servirà per tenir l'agenda de les activitats i tallers, així com realitzar el recorregut gastronòmic per diversos establiments.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, Miquel.
La Generalitat aprovarà el Pla de la Costa Brava abans que no s'acabi aquest any.
Abans, però, caldrà un informe positiu de la Direcció General de Costes del Govern Central, tal com ha explicat Ràdio Girona.
I, mentrestant, la Policia Nacional deté dues persones relacionades amb el narcotràfic a Sant Feliu de Guíxols i també a la Jonquera.
En un operatiu s'han comissariat 142 quilograms de marihuana i en l'altre 1.203 grams de cocaïna. En el cas de Sant Feliu, quan van detectar la persona en un vehicle, van intentar que el conductor s'aturés, però va fer una maniobra evasiva. Finalment, tot i així, la policia el va poder perseguir i interceptar.
Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Avui s'estrena la 6a edició del Festival de Cinema de Begur Costa Brava.
Sí, des d'avui fins al dia 12 d'octubre, Begur acollirà tot de projeccions i activitats relacionades amb el cinema. Ahir al Supermatí vam parlar amb Santi Lapeira, director artístic del festival, que ens va explicar com serà aquesta edició tan particular i definida pel coronavirus.
I mentrestant, també us expliquem que la Diputació i Afers Socials volen que els menors tutelats utilitzin les biblioteques públiques.
La Diputació de Girona, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han engegat un pla pilot per fomentar l'ús de les biblioteques entre els menors tutelats. Les biblioteques que participaran al projecte són la Biblioteca de Palafrugell, la Faixes de Climent i la Comarcal de Blanes.
Lorena Lupu, bon dia de nou.
Bon dia.
L'Ajuntament de Palamós obre l'accés a vehicles, obre de nou, l'accés de vehicles al camí de la Cala Estreta i també de la Cala Salguer.
Ahir dimecres, 30 de setembre, a mitjanit, es va tornar a obrir la circulació de vehicles al camí de Cala Estreta, en l'àmbit de Castell, i també el de Salguer i la Pineda d'Engori, que durant tot l'estiu han restat tancats a causa del risc d'incendis.
I mentrestant, us expliquem també que el ple de dimarts, 29 de setembre, va aprovar per unanimitat la moció per un turisme sostenible, presentada per Alfons Rius, regidor de Palafrugell en Comú Podem. Lorena Lupu.
Donat l'impacte de la Covid i avaluant els mals resultats de la temporada turística del 2020, els comuns de Palafrugell proposen l'actuació de les administracions per pal·liar la situació del sector turístic i preparar-lo pel futur immediat. La proposta demana ajuts econòmics, millores condicions laborals i al govern d'Espanya mantenir els ERTOs.
I mentrestant, a les 8:08, saludem el nostre home del temps de capçalera, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem amb la previsió del temps. Perquè comença un nou mes i sembla que ja tenim un canvi de temps a la vista, és així?
Així és. El mes d'octubre s'estrena amb la formació de la primera borrasca de cert impacte, que serà anomenada Àlex. De moment, avui, encara no en rebrem els seus efectes, però el temps dels propers dies en vindrà condicionat pel seu pas pel nord peninsular. Aquest matí torna a ser fresc, o relativament fred, amb mínimes que al Baix Empordà oscil·len entre els 9 i 12 graus, però novament amb un migdia suau, on es superaran els 21-23 graus de màxima. Cap a la tarda i vespre, la nuvolositat anirà en augment. Fins i tot, no es descarta algun petit plogim. El canvi de temps, però, arriba divendres, amb un vent de component sud-oest, alteració marítima, que de fet ja hi ha activat un avís de perill per onades que poden superar els 2,5 metres d'altura de cares a divendres, i pluja. Les precipitacions seran més probables passat el migdia i tarda de divendres, amb quantitats acumulades més aviat minces al nostre sector, entre 5 i 10 litres per metre quadrat. La temperatura màxima baixarà de cares a dissabte, amb màximes per sota els 20 graus.
Gràcies, Albert. Abans d'acabar el programa farem un repàs de nou a la previsió meteorològica. Mentrestant, us recordem que avui hem començat el programa recordant aquesta efemèride de l'1 d'octubre i justament 3 anys després, en l'àmbit, en el terreny de l'opinió, la Neus Colomer, que és la presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà i col·laboradora habitual d'aquest programa, ens ha preparat aquest comentari.
Ara fa 3 anys vam votar en referèndum la independència de Catalunya, que és la millor manera que té qualsevol poble sobirà per decidir com vol que sigui el seu futur polític. Vàrem viure una de les expressions d'apoderament ciutadà, de resistència civil no violenta i d'exercici de la democràcia més importants de la història recent. Després seguiren el 155, la presó, l'exili, la constant vulneració de drets fonamentals, el creixent nombre de persones represaliades, però també el desacord entre les forces sobiranistes sobre l'estratègia i els passos a seguir a partir d'aquell moment. Aquesta setmana hem assistit a la darrera estocada contra la sobirania del poble de Catalunya, amb la inhabilitació del president Torra. Recordem que és el tercer president consecutiu que és inhabilitat o a l'exili. La notícia, el propi afectat, la rep primer per la premsa, com ja és costum. El mateix dia, casualment, jutja una Tamara Carrasco i es fa pública la sentència contra Jordi Pessarrodona. També casualment coincideix amb l'arribada de 500 policies provinents de la resta de l'Estat. Queda palès que estem vivint una causa general contra l'independentisme. Veiem com el govern autoproclamat com el més progressista de la història ha pres el relleu al govern del PP en l'operació Catalunya. La repressió és un parany. A la pràctica, és molt fàcil que l'Estat pugui utilitzar-la per escapçar un moviment. Però la repressió també pot tornar-se l'altaveu de l'oprimit. La repressió política de la dissidència vol inhabilitar el pensament i l'acció. Davant d'aquesta vulneració generalitzada de drets fonamentals, només podem apostar per la mobilització permanent, pacífica i democràtica. Ara toca reorganitzar-nos. Preneu vitamines, que comença un hivern gris, fred i llarg.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Cavallés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truca'ns sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Avui s'estrena la nova edició del Palamós Gastronòmic, amb tastos i diverses activitats culturals. Hi hauran algunes novetats, oi que sí, Sandrine? Bon dia.
Sí, aquestes jornades estan organitzades per l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Palamós, la qual ha posat a disposició de les persones el passaport GastroCult, que servirà per tenir l'agenda de les activitats i a poder realitzar el recorregut gastronòmic per diversos establiments. La gran novetat d'enguany és la Fira dels Millors Vermuts de Catalunya. Tindrà lloc dissabte 3 d'octubre a l'aparcament de la Planassa. tas de vermuts, tallers i actuacions musicals seran algunes de les activitats que inclourà la fira.
I de totes aquestes activitats, que com deia la Sandrina, hi haurà també tallers, visites, què ens en pots dir?
Doncs entre les moltes altres activitats destaquen la visita al celler Bruguerol. Tots els dissabtes els visitants podran accedir als espais d'elaboració de l'oli i gaudir d'uns tastos d'oli. El tas de vins marins, l'11 d'octubre, al Castell de Sant Esteve. S'oferiran vins vinculats amb l'àmbit marí i acompanyats de productes locals. Continuant amb el mar, els 10 i 17 d'octubre, el Camí de Mar proposa un itinerari guiat pel tram del Camí de Ronda, que va des de la Fosca fins a Castell. S'inclourà un tas de vins.
Déu-n'hi-do, i encara hi haurà més propostes.
I de fet és un programa molt ampli. També hi haurà la visita i tast al celler d'en Marc, amb espagès, els 3, 4, 10 i 11 d'octubre. El 10 d'octubre, el Mas Salvà, coneixer els segrets de la pastura i el dia a dia de la feina d'un pastor d'ovelles. L'experiència s'acabarà amb el tast de productes locals. Tragús d'història palamosina, els 16, 23, 24 i 30 d'octubre. Es realitzarà una ruta pel nucli antic de Palamós, descobrint el món de les tavernes, els bars, casinos o ateneus, des dels seus orígens fins a l'actualitat. Finalment, el Museu de la Pesca i l'Espai del Peix organitzaran tots els divendres a la tarda visites guiades a la llotja. A banda d'això, també hi haurà activitats artístiques, com ara concerts gratuïts en directe o dansa.
Ara ja sabem el què, volem saber també el on, com podem tenir la informació sobre on s'ubiquen totes aquestes propostes.
Bé, el programa de les jornades Palamós Gastronòmic es troba en el passaport gastrocult, en el qual s'indica la ubicació dels establiments participants i també el recull dels seus menús. Se'l pot adquirir a l'oficina de turisme o als establiments. Per acabar, vull mencionar un concurs fotogràfic que es farà a Instagram. La persona guanyadora serà premiada amb un àpat per a dues persones en qualsevol de les campanyes gastronòmiques que s'organitzen a Palamós.
Molt bé, Sandrin, moltes gràcies. Un quart i un minut de 9 del matí. I abans que acabi l'any, la Generalitat aprovarà el Pla de Protecció de la Costa Brava. Abans, però, caldrà un informe positiu de la Direcció General de Costes del Govern Central, tal com ha explicat Ràdio Girona.
A més, la Generalitat crearà un nou organisme, el Conservatori del Litoral, que esborrarà algunes de les construccions més polèmiques i adquirirà terrenys perquè no s'hi construeixi. Serà d'aquí més o menys un any. Ara, com es pot fer tot això? Doncs la Generalitat ha dit que podria fer-ho adquirint el terreny com si fos un privat, però també es podria expropiar. Si s'hagués d'expropiar, ho ha d'habilitar el planejament i, segons explica Ràdio Girona, és un tràmit que aquest futur conservatori hauria de treballar, encara que fonts consultades no ho plantegen com una primera opció.
Clar, però d'això també depèn els recursos econòmics per poder adquirir aquests terrenys, Eugènia.
Segons un estudi de la UAB, caldrien 100 milions d'euros per adquirir tots els espais del litoral català més amenaçats. Marta Subirà, que és la secretària de Medi Ambient, ha plantejat que es podria finançar amb diners de l'impost del CO2 dels cotxes, encara que els ecologistes, segons explica Ràdio Girona, demanen que s'utilitzi la taxa turística o la de matriculacions dels vaixells.
Gràcies, Eugènia. I mentrestant, la Policia Nacional ha detingut dues persones relacionades amb el narcotràfic en dues intervencions diferents. Tant un operatiu com l'altre van tenir lloc fa uns dies i els detinguts van ingressar a presó preventiva com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La primera detenció va ser el 18 de setembre en un control a l'AP7 direcció França, a l'alçada de la Jonquera, mentre que l'altre va tenir lloc el dia 21. Això va passar a casa nostra, Sant Feliu de Guíxols, en una operació sense que a priori hi hagués cap relació amb el primer.
En el primer cas, els policies van aturar un camió de transport de vehicles sense matricular en un dispositiu policial emmarcat en el pla de lluita contra grups organitzats itinerants establerts o de pas per la zona fronterera. Després d'inspeccionar el camió, van trobar bosses de marihuana en 7 dels 9 cotxes que transportava el camió i en total es van comissariar quasi 143 quilos.
Dèiem una detenció a la Jonquera i una a Sant Feliu.
Doncs hi havia un dispositiu de vigilància que va detectar un vehicle que estava conduït per una persona relacionada amb el narcotràfic i es va intentar que el conductor s'aturés, però va fer una maniobra evasiva, però finalment va ser interceptat per la policia que el va perseguir. Després d'inspeccionar el vehicle, es van localitzar en un forat de la roda de recanvi 4 paquets amb un total de 1.203 grams de cocaïna. En aquest cas, a més d'un delicte contra la salut pública, també se'l va detenir per saltar-se una mesura cautelar contravenint una ordre judicial relacionada amb la conducció de vehicles a motor.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
En Marc Clapés.
Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí. Amb en Miquel 40.
És un quart i 5 minuts de 9 del matí. Fa un any i 4 mesos es celebraven els plens d'investidura dels alcaldes del Baix Empordà. Avui, en un dels municipis de la comarca, es produeix un relleu. Es tracta de l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni. Jordi Soler tornarà a ser batlle a través d'una moció de censura contra Esquerra i Avancem. I des de Calonge i Sant Antoni ens ho explica justament en Pedro Ruiz.
Exacte, Miquel. Serà avui a les 12, quan molt probablement Soler tornarà a la batlia del municipi amb un pacte de govern signat entre el seu grup, Junts per Calonge i Sant Antoni, el PSC, Republicans i el Partit Popular. El pacte ha suscitat curiositat per les divergències entre aquestes formacions des del punt de vista de l'eix nacional, però Soler va defensar en una entrevista aquí a Ràdio Capital que centren els seus esforços en posar-se d'acord en les polítiques municipals. De fet, cap dels seus regidors ha estat escrit al PDeCAT o a Junts. La direcció de Junts, de fet, es va pronunciar i va dir que no avalava aquest pacte. Una altra de les conseqüències és que el relleu a l'alcaldia calongina arriba després d'un any i tres mesos sota el mandat de Miquel Bell-lloc, d'Esquerra Republicana. Després de les eleccions el 26 de maig de 2019, la formació republicana va anunciar un pacte de govern amb Avancem, partit liderat per Elisenda Pérez, i Republicans, i un altre acord d'estabilitat amb la CUP que donava suport extern a aquest executiu tripartit. L'estabilitat ha trontollat des del gener, quan el ple va reprovar la gestió econòmica de l'executiu amb els vots de Junts, PSC, PP i la CUP. El govern, a tres bandes, arribava a la seva fi el passat 22 d'abril, quan el regidor de Republicans, Norbert Botella, anunciava que deixava el cartipàs perquè, al seu parer, Esquerra i Avancem estaven fent una mala gestió econòmica i personal i es sentia arraconat dels òrgans de decisió. En el comunicat també deien que els havia arribat que Esquerra i Avancem havien negociat l'entrada d'un grup de l'oposició al govern, presumptament el PSC. D'altra banda, el govern quedava en minoria amb 7 regidors dels 17 que té Calonge Sant Antoni i el suport extern de la CUP en quasi totes les votacions.
I Pedro, el govern va perdre votacions com les del Pla de Xoc de Resposta a la Covid-19 o el Conveni de Serveis Socials. Degut a aquestes derrotes, els rumors de la moció corrien des de fa temps fins que fa dues setmanes es va presentar i es va convertir en una realitat, o es convertirà en una realitat al llarg d'aquest matí.
Així és, tot just fa dues setmanes coneixíem que Junts, PSC, Republicans i el PP presentaven una moció de censura contra l'alcalde Miquel Bell-lloc, que compareixia davant dels mitjans aquell mateix dia i trobava que la moció, deia, era del tot injustificada i la titllava de joc de cadires. Tot i així, mantenia la porta oberta al diàleg amb tots els grups polítics. Tot apunta que avui hi haurà un nou govern que liderarà Jordi Soler, però que ja va anunciar que no esgotarà la legislatura al capdavant del consistori. S'especula que els últims tres mesos governarà Norbert Botella. Aviat es coneixeran tots els detalls d'aquest pacte. No es tracta de la primera moció de censura que venç. Soler, el 2008, va tornar a ser alcalde guanyant la moció contra Antoni Esteve. Jordi Soler ha estat alcalde del municipi del 2003 al 2007 i del 2008 al 2019. Ara iniciarà el seu 15è any encapçalant Calonge i Sant Antoni amb el PSC, Republicans i el PP com a companys de viatge. Els quatre grups sumen 9 regidors, en tant que Esquerra, Avancem i la CUP, que ara seran de l'oposició, són 8. Aquests tres últims no donaran suport a la moció.
Gràcies, Pedro. Doncs a un quart i mig de nou,
Supermatí.
Saludem al senyor Miquel Bell-lloc. Senyor Bell-lloc, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora.
Senyor Bell-lloc, la setmana passada en Jordi Soler no s'atrevia a donar per fet l'èxit de la moció. Vostè dona per fet que tirarà endavant?
Jo dono per fet que tirarà endavant, bàsicament perquè el senyor Soler no tira aquest tipus de mocions de censura, a menys que les tingui bastant lligades.
El seu soci anterior, Norbert Botella, té el vot clau i no s'ha caracteritzat precisament pel compromís a l'hora de mantenir els pactes. Li consta que el pacte que hagi signat amb Jordi Soler inclogui a Botella, que Botella sigui alcalde els últims mesos de mandat?
És l'única cosa que nosaltres no li vam oferir al senyor Botella. Per tant, suposo el seu ego, que és infinit, el que li hagin pogut oferir aquests 6 mesos d'alcaldia, és el que li ha acabat de decidir anar amb un grup o amb un altre. Uh-huh. És així, no hi ha més.
Vostè creu que és...
Perquè bàsicament tot l'altre que se li ha ofert era exactament el que portava estant amb nosaltres. Uh-huh. Sí, no hi ha una diferència.
Per tant, ho atribueix a un tema estrictament de l'alcaldia, eh? Dóna per fet que Norbert Botella serà alcalde de Calonge també després de Lluís Soler. De Jordi Soler, perdó.
Sí, és que està claríssim. O sigui, en el senyor Botella hi ha hagut diverses... aquí dintre d'aquest pacte hi ha hagut diversos pactes individuals per cada partit, però que després tots acaben posant d'acord amb el senyor Soler, i el senyor Soler bàsicament ha anat donant i regalant regidories i alcaldies a qui li ha convingut més per poder lligar un govern. També serà un dels primers ajuntaments amb vicepresidències, i per tant ja queda clar que aquí hi ha hagut un repartiment de poder perquè ningú s'enfadés i perquè tothom tingués un tros del pastís.
Per tant, escolti, si em permet el titular, Miquel Belllloc deixarà de ser alcalde per l'ego de Norbert Botella, és així?
Sí.
Escolti, vostè ha intentat mantenir converses per mantenir l'alcaldia? Perquè és impossible que tots els partits independentistes, que a Calonge són uns quants, Esquerra, Junts, CUP, Avancem i Republicans, vagin junts?
T'ho dic així de clar. El grup que representem nosaltres, d'Esquerra i Avancem, ens hem arribat a reunir un divendres... a Girona, a la seu de Girona, amb càrrecs superiors, com ser el president de la regional i el president de la comarcal, amb càrrecs del Partit Socialista, per intentar buscar un tipus de solució per si més no formar un partit d'esquerra. Això era un divendres, i el dimecres se'ns presenta la moció de censura. Molta confiança en una persona així no te pot donar.
Uh-huh. Vostè em diu també que no sé si ho he entès bé, que vostè es va reunir també per negociar la incorporació del PSC.
Ens vam reunir per buscar solucions amb el PSC. Per buscar solucions... O sigui, estàs en un govern de minoria, estàs obligat a parlar amb tothom. Nosaltres ens vam reunir amb Junts, que teòricament eren de l'acord més semblant a Esquerra Republicana. L'acord sine qua non era que el senyor Soler no podia seguir, perquè tots els partits que es van presentar era que aquest senyor tenia que plegar. Per tant, si ell plegava, nosaltres ens podíem plantejar de fer un pacte nacionalista amb Junts i que m'entens, i que el poble pogués arribar a entendre. Uh-huh. El senyor Soler va dir que ni parlar-ne, que ell no plegava, que ell tenia que entrar a qualsevol acord de govern. Els següents de la llista eren els socialistes. Nosaltres ens hi vam voler sentar a parlar les seves exigències van ser fora de tota lògica i de tota mare, tinguent els 3 regidors que havien tingut.
Per exemple, quines exigències presentaven que fossin fora de tota mare?
Secretaries, intervenció, serveis socials, esports, espai públic, participació ciutadana, recursos humans, bàsicament tot l'Ajuntament.
Sí, anava a dir, això que els hi faltava, l'enllumenat públic.
Sí, i poca cosa més. I dius, escolta, perdoneu, no té cap sentit el que esteu dient. abans de que nosaltres presentéssim una contraoferta, i et dic, això va ser un divendres, abans de poder presentar una contraoferta, et presenten una moció de censura. Per tant, conclusió, has anat a perdre el temps el divendres, vale? Perquè això ja estava fet. I bueno, el PP és el PP. Al PP se li han ofert coses que bueno, que són de govern, de dretes, d'externalitzar la brigada. Per tant, totes les places de brigada desapareixen i se'n van cap a la policia.
Vostè diu que va pactar amb el PP?
No.
Que va negociar, perdó.
Bueno, jo m'he sentat parlar amb el PP per veure si podíem... o sigui, ells li oferien ser regidor del Partit Popular. Nosaltres dèiem, home, nosaltres no te farem regidor del Partit Popular, perquè no farem un pacte de govern amb tu. Tu no entraràs a govern a l'Ajuntament amb nosaltres. Però podem crear una comissió de seguretat en la qual tu puguis donar opinió sobre el que està passant a la policia. Uh-huh. Opinió, no veu ni vot. Vale? Intentar jugar políticament amb això. Clar, jo el que faré com a partit d'Esquerra Republicana és posar el Partit Popular a dintre d'un govern d'esquerra. S'ha d'estudiar una cosa que es diu ètica. Uh-huh. Saps què vull dir? Sí. I fins aquí no. Però intentar buscar unes solucions amb el PP, escoltant una mica aquestes animalades d'això, i per exemple dir-li, diu baixar un 3% dels impostos de tothom. No, això no es pot fer. Si tu vols augmentar plantilla, has de mantenir el sou, els impostos que hi ha ara, i baixar com a molt un 3%. Vale?
Queda clar. Escolti, abans que arribés un acord amb Avancem i Republicans, Soler li va proposar un govern Esquerra Junts partint-se 2 anys l'alcaldia cadascun?
No, el senyor Soler m'ha proposat un govern Esquerra Junts, estant ell el primer any i els altres tres estan dia.
Ell el primer any i els altres tres estant-hi vostè.
Uh-huh.
I per què ho va rebutjar?
Molt senzill. Perquè jo m'haig passat tota la campanya electoral dient que el senyor Soler no tornaria a ser alcalde. I jo soc persona de paraula. A mi, si m'ha vingut una persona al carrer, m'ha dit, Miquel, si te dono el meu vot, no faràs en Jordi Soler alcalde? Jo tinc que respectar això, el que li diré d'aquesta persona.
Escolti, tot això sona molt visceral, no?
No, perdó, no és visceral. És una cosa que se'n diu ètica, que s'ha perdut.
Uh-huh. Quan ha estat l'última vegada que vostè ha parlat amb Jordi Soler?
Amb Jordi Soler fa molt. Amb el seu equip de govern no fa bastant.
Senyor Belloc, dèiem que avui hi hauria aquest ple per aquesta moció de censura. Anem una mica als motius. L'oposició argumenta que per presentar aquesta moció argumenta paràlisi del govern. Vostè què hi respon? I quines són les accions principals en aquest any i mig de mandat que ha fet vostè?
Paràlisi de govern. Molt, eh? Aquest govern paralitzat que bàsicament ha afrontat els primers sis pressupostos, 6 mesos de pressupostos que no eren nostres, que estaven esgotats, que tot i això s'han tirat endavant totes les propostes culturals que havien deixat penjades, com la festa del vi, com la festa de festa major d'hivern, com el campament reial, tot i fent-lo diferent de lo que era, però que com a mínim aquest any s'havia fet en els dos nuclis de població. El mateix bloqueig o falta d'això com que un cop començada la pandèmia va començar a fer 3.000 trucades a tota la gent gran d'aquest municipi per veure que necessitaven, si estaven soles, si tenia que portar menjar a casa, les més de 30 línies d'internet perquè els nens que no poguessin seguir les escoles poguessin seguir fent classes i portar-los també ordinadors. És que la llista és molt llarga. Puc estar aquí bastanta estona. Si això és la seva gran paràlisi, m'hagués encantat, francament, veure'ls en aquesta situació.
Canvi, una de les seves propostes, especialment durant la Covid, era que era un pla econòmic, un pla de xoc, que no s'ha pogut aprovar perquè l'oposició els hi ho ha tombat.
Sí, senyor. Hi havia una mesura clara, més clara impossible, unes ajudes d'autònoms i a pimes de 66.000 euros per contractar gent d'aquí del municipi, que varen tombar, i tot i haver-ho tombat, nosaltres ens vam tenir que espavilar i que aquestes ajudes no fossin de 66.000, però fossin de 33.000, perquè com a mínim arribessin a certa població. Quan, al cap d'un temps, presenten un pla de xoc, el pla de xoc, el que han presentat ells, i resulta que són les mesures exactes que els vam presentar nosaltres el mes de febrer. És patètic, és molt patètic, molt, extremadament patètic, ja t'ho dic.
El sento a vostè, si em permet entrar en un terreny una mica més personal, el sento a vostè com realment molt indignat, molt, fins i tot diria que afectat. Això farà que no hi hagi diàleg o que sigui impossible després d'aquesta moció? I quin tipus d'oposició es plantegen fer a partir d'ara?
El primer que hi haurà seran vacances. El primer que hi haurà serà que jo tindré que marxar 4 dies de vacances. Perquè si me quedo aquí... necessito marxar 4 dies de... S'ha intentat desconnectar una mica amb la política d'aquest poble. I després, nosaltres seguirem dialogant. No serem l'oposició que han sigut fins ara. O sigui, ells tot per fer un desgast davant del poble o davant de la gent per part de l'equip de govern. Al contrari, tot el que siguin propostes socials o propostes que hagin lligades amb alguns projectes que tinguem nosaltres engegats, ens trobaran amb el nostre suport. Ara, si segueixen amb la seva línia de contractes personals obscurs i de situacions que no s'acaben d'entendre...
Perdoni, què vol dir contractes personals obscurs?
Bueno, molt senzill. Contractes de... adjudicacions de licitacions adjudicades pels peus.
Adjudicades, disculpi?
Això és una feina en el dia de periodisme.
Home, vostè està obrint aquí una llauna. Vostè està acusant el futur govern de Calonge d'haver fet adjudicacions de manera irregular o com a mínim no ajustades al 100% a la normativa?
Sí.
I pot dir-me quin tipus de, o a quines licitacions es refereix?
Bueno, licitacions derivades d'alcaldia.
Per tant, si em permet tornar a les preguntes inicials, vostè no pactaria amb Jordi Soler perquè, entre d'altres, creu que ha comès irregularitats.
Sí.
Vostè sap que ens està deixant anar una bomba isotòpica, Escolti, vostè ha dit fa un moment, després de la moció jo hauré d'agafar 4 dies de vacances. Vostè tornarà per ser regidor de l'oposició?
Home, i tant.
I preveu recuperar, veu possible recuperar en aquest mateix mandat, recuperar la vara d'alcalde?
No, una moció de censura només es pot presentar una vegada en una legislatura. Ara ja no es pot tornar a presentar, no es pot tornar a presentar una moció de censura.
Escolti, i si vostè diu que o afirma que s'han comès algunes irregularitats en algunes licitacions, per què no s'ha denunciat això?
Perquè encara no està clar.
Però vostè ho ha afirmat aquí a la ràdio,
I està en mans dels volants.
Senyor Belloc, si no recupera la vara d'alcalde el 2023, vostè serà candidat? Hi ha la possibilitat que Elisenda Pérez, que és senadora pel seu partit, pugui formar part de les llistes o fins i tot que pugui ser alcaldessa?
La nostra intenció és que els dos grups, els únics grups d'esquerres veritables en aquest municipi que han donat el callo, que han afrontat tot el que s'han arribat a afrontar en aquest municipi, que ningú s'havia trobat i que hem pogut treballar junts i que hem pogut donar el callo junts, ens hem de plantejar si de cara a unes pròximes eleccions decidim anar junts.
Escolti, abans d'acabar, disculpi, però insisteixo, m'ha donat aquí un titular que és una bomba atòmica, i diu que està investigant o que està en mans d'advocats presumptes irregularitats que hauria comès Jordi Soler quan era alcalde. Quan s'haurien produït aquestes irregularitats?
No t'ho llargaré més.
D'acord, senyor Miquel Belloc, actual alcalde de Calonge, per unes quantes hores més abans no es produeixi aquesta moció de censura, li agraeixo que ens hagi volgut atendre i respondre a totes les preguntes que li hem fet. Li agraeixo també la claretat, per bé que en algun moment, i entenc els motius, que ha estat una mica més críptic, en qualsevol cas li agraeixo, i escolti, que vagi bé el dia dintre del que cap i agafis aquestes vacances que diu que necessita.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Doncs vinga, moltes gràcies a tots.
Adéu, bon dia. D'aquí a 3 minuts seran 8:45 del matí.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truca'ns sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La Diputació de Girona i Afers Socials han engegat un projecte per fomentar l'ús de les biblioteques entre menors tutelats. La Biblioteca de Palafrugell, juntament amb la Fages de Climent de Figueres i la Comarcal de Blanes, és una de les tres que participaran inicialment en aquest projecte, Anna.
Sí, exactament. S'ha engegat un pla pilot amb l'objectiu que aquests joves es cobreixin les biblioteques com un element inclusiu i també com un espai socialitzador. Per fomentar l'ús de les biblioteques per part dels joves tutelats, s'han reforçat els vincles amb els centres on estan, ja sigui amb l'acompanyament dels responsables del centre o perquè els joves hi vagin de forma autònoma.
I en què consistiran les activitats que formen part d'aquest projecte?
De moment, el pla pilot arranca amb el taller Relats de vida, que vol potenciar la creativitat artística i la reflexió crítica a través de la cultura hip-hop. A més, el projecte també s'afegeix als cursos de formació en programaris informàtics i les activitats en què s'utilitza la tecnologia com a eina. A partir de l'any que ve també es faran activitats per fomentar l'hàbit de lectura.
I dels centres culturals, que són les biblioteques, a les activitats culturals, que són, per exemple, festivals de cinema, com el de Begur, que arrenca aquest cap de setmana amb la seva 6a edició des d'avui mateix. I fins al dia 12 d'octubre el municipi s'hi podrà gaudir de projeccions i de diverses activitats relacionades amb el cinema.
Doncs sí, serà una edició del festival especial, perquè com tot s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies actuals. Ahir al Supermatí vam poder parlar amb el director artístic del festival, Santi Lapeira, que ens va explicar com han hagut de preparar una edició anti-Covid.
I això significa doncs, no fer algunes de les festes que feia el festival, algunes de les exposicions, restringir els espais també on es celebra per evitar aquesta congregació de persones.
Tot i així, la Peira també comentava que han pogut mantenir la programació del festival.
Doncs jo diria que tenim una molt bona selecció de pel·lícules de gènere de comèdia en aquest esperit que sempre ha volgut fer el festival, no? Tractar la comèdia d'una manera adulta. Tenim comèdies més esbojarrades que altres, però també tenim comèdies d'autor i pel·lícules que segurament els amants del cinema en general, i no especialment només del gènere de comèdia, també els agradaran.
I a part d'aquestes pel·lícules, Santi Lapeira ens va explicar que durant els 12 dies de festival també es projectaran 42 curtmetratges i un petit documental dirigit per ell mateix, anomenat Gervasi, l'últim pescador de Setúna.
I a banda d'aquestes projeccions de pel·lícules i curtmetratges, quines altres activitats hi han preparades per acompanyar el festival, Anna?
Doncs s'han organitzat, per exemple, unes sessions de trekking per recórrer llocs que s'han utilitzat com a plató de rodatge prop de Begur. Per una altra banda, també hi ha preparades dues exposicions. Una és l'exposició Celluloid People de Josep Maria Palou, que es podrà veure passejant per alguns carrers de la població. L'altra vol ser un tribut a l'actriu Rosa Maria Sardà i es podrà visitar del 7 al 24 d'octubre a la sala d'exposicions de les Escoles Velles.
I la inauguració oficial d'aquest festival serà el divendres dia 2. Com serà aquesta sessió inaugural?
La inauguració comptarà amb la projecció de la pel·lícula francesa El manual de la bona esposa, l'última comèdia del director Martin Provost. A la sessió inaugural també es lliurarà el Premi d'Honor del Festival 2020 a la directora Maria Ripoll. Però aquest no serà l'únic premi del festival. Durant aquests 12 dies es projectaran 14 llargmetratges d'arreu del món que competiran pel Coral d'Or, el màxim guardó del festival. Santi Lapeira ha destacat el fet que totes aquestes pel·lícules són noves, és a dir, que s'estrenen a Begur.
En general jo destacaria que són, primer, que són pel·lícules premiers que no s'han estrenat als cinemes, que arribaran algunes sí i altres no als cinemes de tot l'estat espanyol i ho començaran a fer a partir del mes de desembre i que per tant el Festival de Begur compleix una de les característiques que ha de tenir tot bon festival, que és ensenyar coses noves.
Així doncs, el Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava estrena una edició inevitablement diferent, però que segueix portant cinema i cultura un any més al municipi.
Gràcies, Anna Salvador. 3:02 de 9 del matí.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer. Marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público. Amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Caballés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Seguim explicant-vos el relat informatiu de la comarca del Baix Empordà i ara marxem cap a Palamós per explicar-vos que l'àrea municipal de Medi Ambient...
Supermatí, a Ràdio Capital.
Amb la coordinació de la policia local del municipi han acordat obrir el camí de Cala Estreta i de la Cala Salguer coincidint amb l'inici de la tardor.
El tancament a la circulació de vehicles s'ha mantingut durant més de 3 mesos en aquests àmbits litorals del municipi. L'Ajuntament de Palamós ho considera com una mesura imprescindible en períodes de risc d'incendis i d'alta freqüentació. L'objectiu és garantir la seguretat de les persones així com la dels espais naturals. Durant tot l'estiu s'han detectat fins a 59 vehicles que havien accedit indegudament.
I a més, aquest any, Lorena, per segon any consecutiu, els vehicles que han arribat a l'àmbit de Castell han pogut parar, han pogut estacionar a l'aparcament que hi ha ubicat a la zona de la Plana.
El disseny d'aquest espai ha permès anar obrint zones d'estacionament a mesura que avançava l'estiu. Per tant, s'ha pogut augmentar les places d'estacionament fins a un màxim de 600 cotxes. I des del 3 de juliol fins al 13 de setembre s'ha aplicat tarifa d'estacionament. Un total de 37.972 vehicles han utilitzat el pàrquing per poder accedir posteriorment a peu de platja, de Castell, Cala Canyers, Cala Sanià o Cala Estreta.
El sector turístic és un dels sectors fonamentals de l'economia del país, suposa gairebé un 12% del PIB català, més de 523.000 llocs de feina, d'afiliacions a la Seguretat Social i, per tant, el 12,9% del total de l'ocupació.
L'aparició de la Covid a principis d'any ha sacsejat aquest sector de manera inesperada. Encara superat l'estat d'alarma, per Setmana Santa, la anomenada nova normalitat s'ha afrontat amb menys recursos, més prudència a l'hora d'obrir el sector i, per tant, hi ha hagut establiments que han obert a mínims i d'altres que no han obert. Es calcula, per tant, que el col·lapse de l'activitat turística pot representar fins al 10% de pèrdua del PIB a Catalunya.
I l'evolució de la pandèmia, ara per ara, fa preveure una alteració profunda dels mercats turístics i, per tant, es planteja un repte en l'economia catalana i es proposa un pla de xoc que duri el temps necessari mentre no es recuperi el mercat.
El grup municipal Palafrugell En Comú Podem afirma que és el moment de plantejar l'oportunitat de crear un gran acord, un pacte nacional pel turisme que combini els ajuts necessaris per a reflotar el sector.
Què demana aquesta moció i quins són els altres punts clau?
Bé, doncs, en primer lloc es demana a la Generalitat impulsar un pacte nacional per un turisme sostenible que aposti per a la reactivació i reconversió de l'actual sector turístic, tenint com a objectiu la descentralització i la desestacionalització. En segon lloc, una millora de la situació laboral basada en un pla de xoc específic dels serveis que depenen d'aquest sector turístic. Es reclama també una ordenació i coordinació dels organismes de promoció actualment existents amb l'objectiu d'optimitzar els recursos. El quart lloc, s'insta al govern d'Espanya una prolongació del ZERTO i al govern local una ampliació de la formació turística. Finalment, també proposa destinar a l'IPEP una partida de despesa a càrrec del Pla Covid per complir sessions monogràfiques de treball.
Gràcies, Lorena Lupu. I adeu perquè siguin les 9. Fem un cop d'ull ràpid a l'actualitat d'àmbit més general. Catalunya, Espanya i la resta del món. Madrid rebutja l'ordre de restriccions que l'imposa el Ministeri de Sanitat, Dani Cortés.
Són les mesures previstes en el pacte per unificar els criteris de la lluita contra la pandèmia a totes les ciutats de més de 100.000 habitants. A grans trets es tracta d'un confinament perimetral, limitar les reunions a un màxim de 6 persones i reduir els aforaments i horaris d'activitats com la restauració, els comerços o els actes de culte. El govern madrileny considera, però, que les mesures aprovades a la Interterritorial de Salut no són jurídicament vàlides.
I Pere Aragonès ja ha assumit algunes funcions de president.
Sí, ara és vicepresident del govern en funcions de president. Reivindica que després de la inhabilitació de Quim Torra no hi ha president a Catalunya. Durant la seva intervenció en un ple específic al Parlament, el ara cap de govern aragonès ha recordat que els presidents de la Generalitat els escull el Parlament i que l'executiu en funcions actual no normalitzarà la situació sorgida amb la decisió del Tribunal Suprem.
El govern de Catalunya, el govern d'aquest país, per encàrrec també del president Torra, el govern del president Torra, tal com ens va demanar aquest passat dilluns a la declaració institucional al Palau de la Generalitat, continuarà fent la feina, seguirà treballant, seguirà fent front en primer lloc a les conseqüències de la pandèmia, tant les sanitàries com també les econòmiques i socials.
I ha mort Quino, l'autor de Mafalda, tenia 88 anys.
Sí, de fet, el seu nom complet era Joaquín Salvador Lavado. Era argentí, creador del personatge del còmic Mafalda. Quino es considera hereu del caràcter tràgic i l'humor negre d'Andalusia, que és d'on venien els seus pares. La seva fama i popularitat es va multiplicar el 1964 amb la creació de Mafalda. El 1970, Quino va arribar a Espanya, on la censura franquista va obligar els editors del seu llibre Mafalda, la contestatària, a posar una franja a l'etapa que deia per adults.
Gràcies, Dani Cortés. Ignasi, a veure si funciona això. Bon dia.
Bon dia, què tal? De moment s'aguanta.
De moment s'aguanta. Bueno, escolta, content de sentir-te, home.
Igualment, feia temps, Miquel.
Sí, sí, sí. Escolta, tenim poca estona, falten 7 minuts per les 9 i, per tant, això vol dir que ens en queden 5 més aquell minut que t'agafaràs tu per acomiadar-te.
Així que sempre.
Fem un repàs a les pel·lícules que hem de veure sí o sí.
Val, mira, anirem de cara a barraca. Comencem, per exemple, amb dues estrenes cinematogràfiques, una de Netflix i una sèrie que s'ha estrenat aquesta setmana, vale?
Doncs vinga.
Vinga, vinga, anem al cinema.
Ah, clar, és allò que tu estàs acostumat a mandar i que tira els trailers. I jo,
no, però jo vaig, ja tiro.
I jo no hi he pensat.
No, ja l'he dit... Ja s'ha dit, Dani, que en té massa ben acostumat, això ja...
Sí, no, a veure, sí, en realitat el que fa les coses bé és ell, vull dir que no... Però, vaja, vinga, tirem.
Comencem.
Ja el buscaré.
Amb tu tranquil. Jo diré, mira, comencem amb L'Habitació, The Room, que és una pel·lícula que aquesta la vaig veure l'any passat al Festival de Sitges, tot just arriba ara. És d'aquelles pel·lícules que potser en condicions normals no s'haguessin ni estrenat al cinema, però ara els cinemes estan oberts, no hi ha pel·lícules, van necessitats d'oferir alguna cosa i van traient pel·lícules d'on poden. I aquesta, malgrat que tingui un any d'antiguitat, s'estrena ara. Està protagonitzada per l'Olga Kurilenko.
Home, quanto no ho sabes?
Sí, no, és meravellosa, eh? És el millor de la pel·lícula, l'Olga Kurilenko, en Quantum of Solace, també t'ho dic. Però bé, en aquest cas tenim a una parella que s'acaben de mudar a una casa nova a la ciutat i hi han de fer-hi reformes perquè la casa està una mica per arreglar, està una mica per fer... Descobreixen una habitació que està tapiada, tancada, però en aquest cas no hi ha fantasmes, sinó que en aquella habitació tu ets capaç de fer realitat els teus desitjos. Clar, què passa? Què és el que faria tothom? Doncs entra allà i escolta, pues un milió de dòlars, no sé què, no sé quantos, val? I tot això està molt bé. Però hi ha un petit inconvenient. Quan tu surts de la casa, tots aquests objectes que has creat desapareixen. Val?
L'estem posant ara. El moment por.
Sí.
Nobody told you? The previous owners. They got killed in this house.
Ep. I jo, ja la música ja ens està dient què passarà aquí.
Sí. Veus? No, aquí llavors comença un dilema moral, perquè ells han tingut un parell d'embarassos que no han arribat a bon port i arriben a preguntar si li poden demanar a l'habitació un fill.
Què dius?
I a partir d'aquí... Sí.
Carai, tu.
I a partir d'aquí, amb l'inconvenient que saben que si el demanen, el fill no podrà sortir de la casa.
Carai.
Sí. Bé, no està malament la pel·lícula, està bé.
Bueno, doncs escolta, The Room amb l'Olga Kurilenko. Què més tenim?
Què més? Mira, Woody Allen, que torna amb Rifkin's Festival, pel·lícula que es va estrenar al Festival de Sant Sebastià. Està protagonitzada per Elena Naya, Luis Garrel, Wally Show, i és la història de sempre de les pel·lícules de Woody Allen. En aquest cas, un matrimoni, sempre de classe alta d'Estats Units, se'n va al Festival de Cinema de Sant Sebastià. I allí veurem com la parella va coneixent a altres persones. Aleshores, bueno, queden encantats de la ciutat. Ella té un afer amb un director de cinema francès, coneix allà en el festival, i en canvi ell s'enamora d'una espanyola que viu a la ciutat. Bé, és una comèdia d'aquestes d'embolics romàntiques de lo que sempre fa Woody Allen.
Sí, t'anava a preguntar, és un altre spot llarg de Donostia, en aquest cas? Com va ser Vicky Cristina Barcelona, que era com un vídeo per anar a una fira, a un saló de turisme?
Correcte, jo, Woody Allen ara està en un moment de la seva carrera que mentre li donis 4 duros ell te fa el que sigui. Sí, és que, o sigui, no sé si vas llegir una de les seves darreres declaracions que va dir la meitat de les seves pel·lícules que les llançaria a les escombraries, i jo crec que potser una d'elles es referia a la pròpia que venia a presentar, perquè això sí que no té pèls a la llengua, Woody Allen, ja ho sap si el que fa val la pena o no.
Déu-n'hi-do, no? Sí, a més és que és molt exagerat.
Sí. Però total, ja ell diu el que pensa i ja a la seva edat, doncs... Tampoc s'ha de mossegar la llengua.
No està malament. Ignasi, ho hem de deixar aquí. Què et sembla? Anaves a parlar d'una tercera ràpida,
Va, molt ràpida.
Molt ràpida, vinga, va.
A Netflix, Los Chicos de la Banda, The Boys in the Band, que és una pel·lícula que està basada en una obra de teatre que l'ha produït el Ryan Murphy, que hi ha estrelles com els Jim Parsons, a Craig Tinto, el Matt Boomer. És una història d'un grup d'homosexuals fent una festa a la Nova York del 1968. Val molt la pena pels diàlegs que té la pel·lícula, que són tremendament divertits.
Los Chicos de la Banda, has dit que es diu?
Correcte, sí.
Doncs la mirarem. Quants capítols té? 13?
No, no, és una
ah, és pel·lícula, pel·lícula Netflix. Sí. Ah, val.
Sí, està basada en l'obra de teatre, més els mateixos actors que van fer l'obra de teatre ja a Broadway, perquè l'any fa un parell d'anys, són els que han fet la pel·lícula ara, els mateixos.
Val. Doncs Los Chicos de la Banda a Netflix la podeu veure les vegades que vulgueu. Igual que podeu escoltar les vegades que vulgueu aquesta secció, que la penjarem al nostre web com cada setmana. Arbat, que vagi bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Adéu.
Marxem. I abans, com sempre, fem un cop d'ull a la previsió meteorològica, Albert.
Jornada amb matí fresc i ambient més suau, o fins i tot càlid al migdia, amb màximes al voltant dels 23 graus. Entre migdia i tarda anirà augmentant la nuvolositat, deixant un cel parcial o totalment cobert cap al final del dia. Demà, cel força ennuvolat, amb vent de component sud-oest i alteració marítima. També es podran produir alguns ruixats més probables durant la tarda de divendres. La temperatura tendirà a ser més baixa durant el cap de setmana.
Doncs veurem com afecta això, per exemple, esdeveniments com el Festival de Begur. I avui, aquest matí, al nostre Facebook Live, podeu seguir en directe la moció de censura a l'Ajuntament de Calonge i tota la informació a radiocapital.cat. I tornem demà a les 8. Que vagi bé. Adéu-siau.
Supermatí, amb en Miquel 40.